Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda i benvinguts al Plusvàlua. L'economia és imprescindible per entendre l'entramat social actual i les conseqüències en el nostre dia a dia. Els pressupostos de l'Estat i de Catalunya, les decisions europees, el Banc Central Europeu i l'FMI, les retallades, les pensions, les estratègies polítiques, les noves tendències en el comerç i en els diferents sectors econòmics i la situació dels països emergents. Tot està interrelacionat i per tal de participar com a ciutadans i com a ciutadanes i intervenir per construir un món millor, hem d'entendre com funciona. Avui obrim nova temporada al Plusvàlua, on ens endinsem en el món econòmic d'una manera planera, però a la vegada plena de sentit i més humana.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. L'entrevista. Volavo felice in alto del
sole ed ancora più su. Per inaugurar la temporada al Plusvàlua obrim amb aquest Domenico Moruño i amb el seu Volare i amb bones notícies, perquè parlem del sector econòmic que millor està resistint la crisi, el sector turístic. Catalunya va rebre l'any 2012 un 9,9% més de turistes i va superar les xifres ja extraordinàries de l'any 2011 en què s'havia arribat als 14,4 milions de turistes. Però sobre aquestes dades, a més, cal afegir que no només han crescut el número de persones que ens han visitat, sinó que els ingressos del sector han crescut un 13,8% sobre els 12.607 milions d'euros que ja ingressava el 2011. Les perspectives de l'any en curs ens mostren que, amb tota certesa, els indicadors del sector seguiran evidenciant creixements positius. Davant d'aquestes xifres i perspectives que suposen una injecció d'optimisme en la situació econòmica general del Principat, la pregunta és clara. Aquesta situació és simplement conjuntural o bé suposa una consolidació plena del nostre model turístic? És evident que són factors determinants, l'abaratiment del transport, en especial de l'aeri, la major informació i coneixement gràcies a internet, la variada oferta que presenta Catalunya i les facilitats tant en infraestructures com en propostes, i en especial la bona qualitat dels paratges naturals i culturals. Tanmateix, tampoc podem oblidar la forta competència de moltes destinacions turístiques, en especial les mediterrànies, que ens obliga possiblement a repensar si el nostre model turístic, que ha de fer equilibris entre la qualitat i la quantitat de turistes, té futur i com enfrontar-los. És important la consideració de segmentar el nostre model, sigui per cultura, per natura o per àmbits, com ho és també la formació, la innovació, els idiomes i en especial la sostenibilitat ambiental. El nostre model turístic ha de representar ha de representar-nos i, a més, s'ha de repensar i encaminar-se cap a una recerca de nous productes turístics que assegurin un desenvolupament sostenible i que unin la innovació i la creativitat. Un model, en resum, de qualitat que ens faci per més ser més competitius davant les potents ofertes externes concurrents i que, a la vegada, asseguri la protecció de l'entorn i el benestar i convivència dels habitants del Principat. Avui, per parlar d'aquest tema, per resoldre tots aquests dubtes, hem convidat el senyor Lluís Alegre, que va ser durant 8 anys conseller de Turisme de la Generalitat de Catalunya i actualment vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Alegre.
Hola, molt bona tarda i gràcies per poder estar aquí.
A més, obrint amb aquestes bones notícies d'un sector que vostè coneix de tan a prop.
Bé, bones notícies, és una realitat perquè tot el que ha dit és cert, no? De tots modos s'ha d'estar molt al tanto, és a dir, perquè quan vas bé, evidentment, segurament és perquè alguna cosa fas bé, no? Però també has de veure en el món en què bellugues, no? I el turisme vol tranquil·litat, vol pau, i és una realitat que una part de la Mediterrània, sobretot la part oriental, pues, està en uns conflictes que ha fet que gent que volia i li agradava, ja, avui en dia, sense entrar en detalls que puguin ser ofensius per a ningú, però quan parles d'Egipte dius potser un altre moment serà millor, no? I quan parles també de la gran potència turística que és Turquia, està molt bé, però també dius, bueno, doncs la costa aquella, doncs possiblement més endavant, no? Bé, què vull dir amb això? Que hem anat bé, i hem anat bé no només per això, sinó perquè portem ja una trajectòria de molts anys d'un sector assentat amb el sentit que ha fet arrels. Un sector que a mi, a més, m'agrada molt dir-ho, perquè ho he pogut constatar, que hi ha hagut inclús un relleu generacional, és a dir, dels anys 70, als anys 80, que quan hi va haver la gran expansió, hi havia una sèrie de persones pioneres, i en aquest moment doncs, ja acostuma, és natural que et trobis al front de les grans empreses turístiques els fills d'aquestes persones, que de la intuïció han passat una mica a la formació, no? S'ha fet un esforç amb escoles de turisme. Per tant, bueno, en podem anar parlant si volen, però jo penso que el que tenim ha sigut perquè s'ha treballat, també han hagut béns que han anat a favor, i bueno, ha dit una cosa que és una gran realitat, és a dir, dintre d'una situació en què hi ha preocupació perquè les coses no van pas bé, no? Veus com estem amb problemes socials de gent que no té feina, uns perquè són joves i tenen tot el vida pel davant i ho veuen magre, i uns perquè tenen una mitja edat i s'han quedat sense feina i veuen que molt difícilment... Bé, doncs, davant d'aquesta situació, doncs, bueno, hi ha coses que van bé, vull dir, la indústria i els que exporten doncs aporten també riquesa, però bueno, el turisme és un sector, i amb això, si em permet, tanco aquesta primera part perquè vostès després em pregunti sobre aquells temes que prefereixi més aprofundir, que és la feina de les persones per les persones, i això té una component humana que és molt positiva. Per tant, vol dir que darrere de l'activitat turística hi ha unes persones que treballen per les persones. Altres empreses, ara es posa la tecnificació, doncs veus que hi ha un alt component d'inversió i una poca presència de recursos humans, i una mica la paròdia aquella de la pel·lícula del Charlot d'Anys Modernos, de gent que surt darrere d'una màquina vigilant un ordinador. Avui en dia possiblement ja no hi ha la força, diríem, física, sinó que hi ha la força. Bé, per tant, és un sector que de persones per persones, i a més porta riquesa perquè molta gent ens ve de fora, i aquesta molta gent que ve de fora, doncs, deixen el que abans en deien divises. Ara seran euros o seran altres monedes, però ajuda realment a donar-nos riquesa.
I a més, cada vegada en deixen més de riquesa.
Evidentment. I això també val la pena subratllar-ho, no? Perquè veiem que ens ve més gent i deixen més diners i els preus a vegades són més baratos. Bé, doncs llavors vol dir que alguna cosa devem fer bé. És a dir, que a vegades una mica també es parla del sector turístic amb un cert to despectiu, no? Oh, és un sector... Ja, d'entrada ja porta un mal nom, està englobat dintre del sector dels serveis, no? I una mica quan es parla de l'economia, doncs hi ha el sector productiu, que en el fons ve de les arrels llatines de producere, de produir, de crear, per tant una cosa noble, i el sector dels serveis doncs ve dels servus, per tant una mica dels esclaus, i per tant ja hi ha aquesta paiuda. Però bé, bueno, És un sector que en aquest moment dona satisfacció, dona riquesa i, a més, dinamitza moltes coses.
Senyor Alegre, vostè apuntava que, malgrat es deixen més diners, el cost de les coses és més econòmic. En la introducció parlàvem d'aquesta relació qualitat-quantitat, en el que en el moment en el que ens trobem, la crisi, és fàcil que empresaris decideixin abaixar el preu dels seus serveis per tal d'atraure a més turistes. Com es pot arribar a aquest punt d'equilibri?
Aquest és un tema que el fàcil és parlar i el difícil és actuar. És a dir, la majoria dels sectors que abans hem anomenat productius doncs poden estocar. Un senyor que faci samarretes, doncs, bueno, els hotelers n'hi han fent tant, no, en vendrà tantes, perfecte, no en ven tantes, bueno, les posa en un magatzem i quan li demanen les pot servir. Un hotel que a la nit no passa un estadà, aquella habitació no la pot estocar. I, per tant, hem d'entendre que en ocasions aquests nervis fan que els preus, doncs, per molta gent es pugui considerar que es malven. Encara que també s'ha d'entendre que pel sector turístic és un ingrés marginal que si no el deixaria de tenir. Per tant, el que està davant li és molt fàcil dir no tinguis nervis, aguanta i tu el que fas té un valor i no ho malmetis. No? Dit això, hem vist que els transports s'han abaratit i molt i gràcies a això doncs, ha facilitat doncs, que molta gent viatgi que abans... No fa tants anys, però fa 30 o 40 anys, que per alguna gent jove li pot semblar que és tot una eternitat o que és més de la seva vida, en els aeroports veies un tipus de persona que normalment era o per negocis o gent de posició alta. Avui en dia, en canvi, com a conseqüència del low cost que no hem de criminalitzar, doncs molta gent pot sortir de casa seva, pot conèixer nous indrets, perquè el turisme no només és anar a passar una estona en un altre país, sinó que també hi ha molta gent avui en dia li agrada anar, abans sí, que perquè una cosa que després direm, si li sembla, és a dir, pràcticament molta gent ara ja ve independentment, ja no ve en viatges organitzats. Abans sí, t'apuntaves un viatge i et portaven, i pràcticament no sabies on estaves, no? I quan arribaves a casa, on has estat? A molts llocs, com era? Tot preciós, però quins llocs? Doncs pues ara ja no me'n recordo si
aquells
el dimarts estàvem...
Aquells viatges de miri a la dreta i veurà i miri a l'esquerra.
Tot això, i a correcuita. Bueno, avui en dia, doncs, no, molta gent ja ve a nivell individual, i per tant això genera, doncs, bueno, doncs que els preus han baixat, no? Hi ha una altra cosa que sí que em sembla que s'ha de fer una crida i és raonable fer-la, no? Els preus baixen en ocasions perquè hi ha un excés d'oferta. És a dir, que el que no és bo, en la meva modesta opinió, és perquè aquell li va bé i jo també ho faig. És a dir, quan un s'embranca en una empresa, i a més avui en dia aquestes empreses comporten unes inversions que a vegades tens i a vegades no tens, i si no tens llavors has de demanar un crèdit perquè per tant no has d'acabar tornant, amb aquesta, és a dir, que qui s'embarqui en una empresa turística que analitzi si el que ofereix té demanda i que, perquè no hi hagi una sobredimensió. Per altra banda, també hem de dir que vostè al principi ho ha comentat, avui en dia el turisme pràcticament rega tot el territori. La importància que hi ha hagut, per exemple, en el creixement de les ciutats. En vida molt recent, el mes d'agost a Barcelona era buida, no? Avui en dia a Barcelona el mes d'agost i el mes de juliol i el mes de setembre plena de gent. Per què? Doncs perquè han aparegut noves formes de turisme, els creuers, aquesta gent que ve a visitar la ciutat, que abans només anava a visitar potser doncs, un lloc perquè li deien que hi havia una bona costa, una bona platja, no? Però avui això hi ha hagut molta més oferta, el turisme interior, les cases rurals, l'esport... En fi, podríem dir-ne moltes coses que existeixen.
Senyor Lluís Alegre, amb la seva experiència, m'agradaria fer-li una pregunta estratègica.
Aviam.
Quan jo vaig estudiar el meu MBA, que en part va ser una especialització en turisme, parlàvem del cas de Mèxic, en què es va decidir doncs, focalitzar tot el turisme en una zona, que seria Cancún, on es concentrava la major part de l'oferta turística, de tal manera que l'impacte sobre la sostenibilitat del territori era menor en la resta del territori i es focalitzava tot en un punt. Hi ha un pla estratègic aquí a Catalunya?
Miri, el pla estratègic, i modestament em va tocar a mi viure-ho en aquell moment, i per tant em vaig ser part activa, va ser la de diversificar. És a dir, tothom venia sol i platja. Sol i platja i sangria. I això era la crítica que es feia en aquell moment d'un turisme que es deia massificat. Bueno, doncs aleshores vam començar a treballar a base de mirar tot el territori i veure quins clústers, dividir-ho en diferents clústers, i llavors veure cada un quins aspectes positius tenia, no? I aleshores vam començar a dir, bueno, doncs, d'entrada, Catalunya és un país, 1000 anys en aquell moment, celebrava el mil·lenari, per tant, amb una tradició, una cultura. Una cultura que, com una cultura que és mil·lenària, doncs ha tingut doncs aportacions successives al llarg del temps. La Catalunya vella amb el romànic, doncs tota la part de la Catalunya vella, no? Després la Catalunya moderna, la que es va reconquerir, doncs la gòtica, amb tota l'aportació del gòtic, doncs, Poblet, Santes Creus, l'altre, Ripoll, etc. No? Per tant, la cultura com un element d'identitat nostra, i que en aquelles persones que dèiem començaran a venir i voldran saber on estan, doncs que ho coneguin, un país amb una identitat i una cultura. No? Òbviament per lleure, doncs, a l'esport, doncs, de tot el que és la part del Pirineu, doncs, mirada que a l'estiu tinguin una oferta àmplia, i a l'hivern, doncs, a través de la muntanya i també l'esquí, tres quarts de lo mateix. La plana, doncs, a través de tot el que és... Ja, en aquell moment el Néstor Luján deia, parlant de la gastronomia, que és un element molt important, diu, la gastronomia és el paisatge a la cassola, no? I llavors s'obria, doncs, tot el tema del Pirineu, amb la gastronomia pròpia de la casa...
I el que hem aconseguit amb la gastronomia a casa nostra.
El tema del secà, no? Doncs la llebre, tal, per dir només amb la part de el tema de l'horta, per tant, la gastronomia, la restauració, la cultura, l'esport, les grans ciutats, Figueres, el Museu Dalí, Barcelona, Tarragona, i per tant hi havia molts ingredients que es van posar en solf, el turisme rural com un element, a més de que en aquell moment que es veia que hi havia una regressió del món de la pagesia, doncs més que dir-los, escolteu, s'ha acabat, hem entrat a Europa, ja ho veieu, ara ens diuen que no podem mordanyar les vaques amb més de determinada llet, i si no l'hem de llançar, i sobretot cultius, doncs, amb la trapadella, doncs, no en podeu sembrar més de tanta, doncs, bueno, complementar aquesta bona anada que va ser Europa amb uns condicions, doncs, complementar-ho amb el turisme. I, per tant, moltes masies, molta gent del món rural va quedar en el seu territori, no va quedar despoblat per aquest turisme.
Sens dubte, senyor Alegre, aquesta estratègia va ser un punt molt positiu, perquè actualment, si alguna part coixeja, sempre tenim l'altra.
Sí, i en contraposició a el que vostè deia del programa de Mèxic, nosaltres, més que focalitzar-ho en determinats indrets, ens va semblar que era bo carregués tot el Principat l'aportació positiva que podia tenir una oferta turística, i llavors diversificar, qualitat i després, evidentment, comercialització. Portau amb els llocs d'origen perquè ens veiguessin que estem presents, perquè com som petits havíem de córrer molt, s'ha de córrer molt.
Però probablement el punt delicat en el que s'ha d'incidir o estar sobre és el fet de l'impacte,
sí, senyora,
sobre el territori.
Correcte. I llavors per això nosaltres pensem i impulsàvem i vam treballar amb el sentit de dir el sector turístic ha de ser respectuós amb el medi ambient, respectuós amb la societat i econòmicament sostenible. És a dir, que ha de ser una activitat econòmica en el que els ingressos han de permetre atendre tots els costos elementals pel seu bon funcionament. Per tant, rendible econòmicament, respecte al medi ambient i, des del punt de vista social, integrador de la població. Per tant, si el turisme té aquests tres vèrtics, em sembla que podem dir que serà sostenible i generarà més satisfaccions que insatisfaccions. Ara també hem de dir que el que vingui gent de fora, doncs a vegades amb determinades persones els pot molestar. No? M'agrada molt passejar per aquest lloc, i si no tingués, doncs, el turisme que ens ve, jo crec que seria un plantejament una mica egoista, i que a vegades l'hem tingut. Ens molesten, bueno, però ens molesten perquè ens aporten una activitat que ens genera una riquesa.
Senyor Conesa, vostè parlava de la importància de la formació.
Sí.
Perquè per aquest traspàs on des dels primers emprenedors en el turisme dels anys 60, 70, 80 s'ha passat a una segona generació,
sí,
on no només hi ha aquest esperit emprenedor que sovint aquí a Catalunya és més familiar, que fins i tot après, sinó que a més s'hi uneix la formació.
Vagi.
Quin és l'estat actual aquí a Catalunya de la formació en el sector turístic? Estem en bona forma?
Jo crec que sí. Aviam, tota obra humana és perceptible de millora. Per tant, ja s'ha fet tot, no? Perquè, a més, quan dius això, pots caure en una satisfacció autocomplent que automàticament, a partir d'aquell moment, comences a baixar. És a dir, perquè quan vas bé, el que has de procurar és reinventar-te i, per tant, incorporar-hi. Dit això, de ser una activitat pràcticament gairebé, diríem, d'una formació professional bastant elemental, en el decurs dels anys l'activitat turística ha entrat en força amb ensenyances a nivell superior e inclús pues, amb algunes escoles de negocis com una branca del teixit productiu que requereix doncs, unes especificitats que cal estudiar. No? Per tant, jo penso que sí, s'ha avançat i, a més, en aquell moment també vam tenir doncs, molt interès en tenir contactes amb universitats de fora, en concret amb la de Cornell d'Estats Units, que han sigut pioners en el món del turisme. No? I, per tant, jo crec que sí que s'han anat fent coses i en aquell moment és ja una disciplina que està dintre de l'oferta universitària, inclús en postgraus.
Senyor Alegre, són les 3 i 25 minuts del migdia, de la tarda ja, i abans de concloure l'entrevista, m'agradaria fer-li una pregunta una mica més econòmica, si m'ho deixa. I és que el turisme, si bé l'estratègia de diversificació ajuda, sí que comporta un llast de temporalitat per l'economia, a nivell d'ocupació, a nivell de salaris. Com s'està treballant aquest tema del turisme aquí a Catalunya?
Bueno, evidentment, d'una alta estacionalitat que tenia temps enrere, perquè pràcticament el turisme era només vacacional, en la mesura que diversifiques, doncs, bueno, doncs aquesta desestacionalització continua existint, òbviament, però s'ha atenuat. I la prova és que és turisme, doncs, tot el que gira l'entorn d'un saló, d'una fira, d'una convenció. Bueno, doncs el calendari de fires i de salons de la Fira de Barcelona i de les fires d'altres indrets és un element, no? En tota l'oferta, quan un promou una convenció o un congrés, i hem vist que hi ha congressos de metges, de mòbils, tal, doncs tot això és també turisme i no es fa el mes d'agost, no? Per tant, s'hi ha estat treballant, no? El tema dels creuers, doncs veiem que també és un element de desestacionalització. Tot el tema de l'hivern, bueno, doncs tot el que gira l'entorn de la neu, de l'esquí, doncs s'hi està treballant. I, evidentment, hi ha uns pics, però hem de dir que en aquest moment els mesos baixos no són mesos que siguin inexistents, sinó que ja tenen un coixí, doncs un terra suficientment elevat per dir que l'agulla ja no és tan alta.
Senyor Lluís Alegre, exconseller de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya i actualment vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ben
sí,
actiu i ajudant a construir una societat millor.
Una societat que sigui equilibrada i que sigui solidària. I que dintre d'aquest context, doncs, la idea clara de que tirarem endavant si treballem. I el que hem de demanar és que ens deixin treballar i, per tant, que no hi hagin traves que impedeixin que els emprenedors puguin tirar endavant i, sobretot, apel·lar a que qui pugui fer una cosa la pugui fer.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Trusvalo.
Moltes gràcies.
En breus, la tertúlia.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Tots llavora. Sota la pluja un llarg viatge ens crida. Anem travessant entre les flors els anys sense dir res.
sense resposta. Doncs seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Després de l'entrevista, ara ja obrim les portes a l'Àgora, aquest espai de gairebé mitja hora que dediquem a analitzar l'actualitat econòmica amb els nostres tertulians. Avui ens acompanya la senyora Anna Boza, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el senyor Salvador Aragonès, exdirector d'Europa Press i professor de la Universitat Internacional de Catalunya.
Bona tarda.
I el senyor Eduard Arruga, que tornem a retrobar després de l'estiu, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bona tarda.
I recuperem el senyor Lluís Alegre de l'entrevista, exconseller de Consum, Turisme i Comerç de la Generalitat de Catalunya.
Moltes gràcies.
Avui tenim molts temes sobre la taula perquè recollim temes de l'estiu o temes que ens han anat inquietant durant aquest temps i temes molt recents com és, per exemple, l'estat de situació dels pressupostos d'Espanya i de l'atur. L'atur, les dades últimes de l'atur, l'atur augmenta a Catalunya 9.253 persones al setembre. Una xifra que augmenta, perquè probablement ja teníem previst que augmentaria, però que, segons les indicacions, augmenta menys que l'any passat. Com valoren aquestes xifres?
Bona tarda. Crec que les hem de valorar amb un sentit de respecte per les xifres. Que pugi l'atur amb 9.000 persones no és ni una tragèdia ni una novetat. Ho podíem esperar que el setembre pugés com a conseqüència de la temporalitat de molts dels contractes que s'havien signat mesos abans. Inclús podíem anunciar que el mes d'octubre segurament també hi haurà un increment de l'atur. És a dir, això. Però tampoc això, amb la situació actual, ha de ser com per preocupar extraordinàriament. El que per mi són les xifres que es publiquen menys han de ser més preocupants, són les d'ocupació. Ens dona la impressió que l'ocupació no puja. Més aviat, en l'estat espanyol, també va baixar en 22.000. No tinc la dada de Catalunya, però a Espanya l'ocupació va baixar també, i ha baixat en el transcurs d'un any. L'afiliació a la Seguretat Social ha baixat amb 900.000 persones. I aquesta és la xifra preocupant. Lo important no és quants aturats hi ha, que representa un cost, evidentment, des del punt de vista de prestacions socials i de dificultat per superar la situació econòmica, si el més difícil és donar més ocupació. I això lliga amb les polítiques que no es duen a terme. Hauria d'haver-hi un creixement del crèdit en lloc d'emplear recursos a l'estalvi, diguem-ne, per subscriure bonus de l'Estat, bonus del Tresor, que ens estan fent la propaganda. Aquests diners estalvi haurien d'anar a inversió productiva, a crear llocs de treball, i no temporers precisament, sinó llocs de treball de llarga durada. Tenim emprenedors, tenim empresaris, tenim iniciatives, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Doncs caram, que es puguin donar a terme, que es puguin dur a terme, perdó.
Gràcies,
aquesta és
el
que em preocupa de les xifres d'atur. No tant les xifres d'atur com les xifres de manca d'ocupació.
Perquè és possible que haguem arribat ja a l'atur màxim, és a dir, a la màxima ocupació de la població necessària? Què opinen, senyor?
A l'atur? No hi he entès la pregunta, perdó.
És a dir, és possible que haguem arribat a la màxima tassa d'atur des del punt de vista de que la gent que ara està ocupada és la gent que es necessita?
No.
I ja no hi haurà més atur?
No, bueno, això no ho pot dir ningú, no? Però a mi no em quadren les coses perquè l'atur fa uns anys que deies arribem als 25, ai, als 5 milions i tal. No, impossible. No, hem arribat al 5 i al 6 i tot. No crec que hi ha un límit aquí amb aquesta situació. Ara, jo coincideixo amb el que deia el senyor
Arruga.
El senyor Arruga. De que el problema està en que a la Seguretat Social no hi ha altes. Per a mi aquesta és la idea més preocupant. Què vol dir això? Doncs que la Seguretat Social cada vegada ingressa menys diners. Con la qual vol dir que hi haurà menys diners per pensions, menys diners per pagar els aturats, i per tant, dels pressupostos generals de l'Estat haurà de sortir més diners per pagar les pensions, o de la Caixa, diríem, de les pensions, o més diners per pagar la llarga durada dels aturats, no? Per tant, a mi aquesta situació, jo doncs, no coincideixo absolutament amb el que diu el senyor Rajoy, el que ha dit ara el senyor Rajoy al Japó, dient, escolta'm, això ja, no, ja s'ha acabat, ja és història i tal. No, escolta'm, aquí no és història, eh? Vull dir, aquí encara estem, potser per ell sí que és història des del punt de vista teòric, però des del punt de vista real la gent sap que això no és història i que l'atur continua no solament pujant, sinó que sobretot el que és l'empleu no puja, no? I el que deia també el senyor Ruga és que no arriben els diners a les empreses. Això ho ha dit el Fons Monetari Internacional. Ahir va dir el senyor Draghi, el director del Banc Central Europeu, va dir, escolti, els diners tenen que arribar doncs, perquè les empreses puguin crear més llocs de treball i se pugui adobar l'economia productiva, però aquí no arriben. Aquí un va demanar un crèdit i tots són problemes, excuses i tot això.
Sí.
Per tant, jo crec que aquest és el problema, no?
Sí, no, totalment d'acord. Aviam, jo crec que crea un ambient de frustració quan veus que tens una realitat tan dura i tan clara i veus que el teu president del teu govern està dient que la cosa ja és passat i que això forma part de la història, això és cert. Que des del sector públic no s'incentiva tampoc el món del treball, el trobar una feina, i llavors tot recau sobre el sector privat, un sector privat que crec jo molt castigat, que efectivament s'ho pensa i s'ho repensa més d'una vegada a l'hora d'haver de contractar algú, amb la qual cosa, si fas un contracte el fas temporal i no el fas indefinit, si és que contractes algú, si t'atreveixes intentes fer el mínim i pagar una quota de seguretat social mínima. Abans hi havia uns beneficis o hi havia, no sé, ho portava el gestor, t'ho portava l'advocat especialitzat i et deia, mira, doncs tens una quota, aquí tens un benefici, s'ha desaparegut tot, són quotes molt elevades, són unes despeses molt grans, uns impostos molt grans que ha de suportar l'empresa, l'autònom, a l'emprenedor, que queda molt bé el reinventar-se, però a vegades mires aviam què m'hi porto al plat. La realitat és aquesta, i clar, aquest és el desespero del dia a dia amb aquesta qüestió de l'economia, que també és veritat que no ens hem d'escandalitzar, perquè també és un si puja o baixa 9.000, vull dir, ja estem amb aquesta tònica, però sí que és veritat que també voldríem veure un moment de dir, bueno, això com deia aquell, no té aturador, hi ha un límit, les hem de veure encara més magres, veurem un moment d'estabilitat, ens podem arriscar més. Jo crec que és més aviat això, clar, si veus el senyor Rajoy dient que tot forma part de la història, dius, el que m'ha de guiar amb la meva realitat, hi ha un desacord, no anem al mateix ritme.
Sí, jo Anna, perdó que interrompeixi. Sí. Vull dir, el senyor Rajoy no té cap raó en dir que la recuperació ja ha començat. La recuperació començarà quan es comencin quan comencin a augmentar les xifres d'ocupats i quan hi hagi un creixement de l'ocupació que comportarà possiblement una disminució de l'atur, però no perquè l'atur pugi menys que l'any passat, hi ha recuperació.
Això coincidim.
Si permeten, és que utilitza malèvolament una xifra
malèvolament.
Positiva. Utilitza malèvolament una xifra positiva. Tècnicament, ja no estem en recessió. D'acord amb un quadre que diu si el PIB creix, el PIB no creix i tal. El que sí, estem en crisi i forta. Sí. I per tant, esclar, és una provocació. Quan veus i llegeixes els diaris que els que es dediquen al tercer sector cada vegada se les veu i se les desitgen més, perquè hi ha més demanda de gent que, escolten, de gent, per dir-ho d'una manera, amb corbata, que ha d'anar a un menjador que no té, que li ha de mirar que li donin, que no té per què viure, quan abans això hagués semblat que era per una gent marginada la que hi anava, no? I, per tant, utilitza malèvolament una xifra positiva per dir, no, escolti'm, aquí estem. L'altra cosa són les xifres. Aquest estiu també hi ha hagut un debat molt fort sobre si els aturats i els que treballen i els que no treballen, i això també ja donaria per...
Sí, perquè si estan apuntats o no estàs apuntat, exacte, i clar, comptabilitzes d'una manera oficial o no.
Que perquè no tens altre remei fas quatre xapusses i llavors teòricament comets el gran delicte de ser submergit quan pobre fa el que pot.
Sí, per sobreviure.
Fa el que pot per sobreviure. Sí. Per tant, tampoc hem de criminalitzar com si fos una cosa liberada i malèvola, i ara defraudaré. no faig, molta gent pobret fa el que
I
pot.
Tant.
No?
És angoniós.
I tant.
És angoniós que, d'alguna manera, el representant del nostre, doncs, d'Espanya digui que la crisi ja és història, no només això, sinó que digui que avui del que es parla és quan gran serà la recuperació, i per molt que nosaltres puguem fer un espai de reflexió i dir no, el que està fent és intentar-nos vendre al Japó, quina credibilitat tenim?
Cap.
Com a país.
Segur que molt poca, perquè he anat a parlar a empresaris del Japó, però molts d'ells estan instal·lats
ja ho saben.
A Espanya. I, per tant, aquests no els hi fa
quina
falta més
confiança.
Que agafar el telèfon telefonant al seu delegat.
Una cosa és dir la recuperació. Aviam, que ens podem estar recuperant, esperem.
És veritat, això.
Però que això ja
que
forma...
ja no estem caient tant com queia.
Va, em sembla bé. Ara, que sigui que formi part de la història.
Ja és història.
De quina història? Sí. Però si l'estem vivint tots.
Sí, s'hagi acabat la recessió forta, no vol
esclar.
Dir que haguem començat
totalment,
a...
sí.
La recuperació, estem en estancament o en una situació que encara durarà uns mesos.
Si vostès permeten una cosa molt curta. Jo l'altre dia mirant-me una mica les últimes dades del Banc d'Espanya sobre tot el tema del crèdit i l'endeutament. Hem millorat. I ara l'ofumut, per dir-ho d'una manera molt poc acadèmica, és que hi ha persones que en aquest moment s'han alleugerit del crèdit i empreses que avui van amb més bona liquiditat però que no es veuen en cor de fer projectes d'inversió. I per què? Perquè no tenen confiança en el que haurien de tenir confiança, que és en el que ha de marcar un ordre, perquè, com deia la senyora Bossa, els agents econòmics, els que tenen alguna idea a fer, la puguin fer.
Clar.
Llavors, és que ara en aquest moment potser ja no baixem com baixàvem, ja no estem tal, i ara tenim una mica més d'holgura, dades del Banc d'Espanya, i per tant suposo que deuen ser certes, però la gent no s'embarca a un projecte perquè té por de que el quadre polític no doni suport.
I aquest fet també és extrapolable a l'estalvi de les famílies.
Correcte.
Que també ha augmentat i també doncs, genera inquietud perquè tampoc es produeix comerç ni
consum. No consumeixen i estalvien, i això sí. També és bo, però és dolent.
Augmentar l'estalvi però ha baixat el consum, curiosament. És a dir, que les famílies també tenen molta por d'endeutar-se.
Molt. Sí, sí. I després també al dia a dia hi ha moltes ofertes, eh? Perdona que enllaçàvem el turisme, per viatjar, per menjar, per comprar roba. Vull dir que tota la, a vegades potser no estalviaries, però ja hi ha una mentalitat en aquests moments tan de prudència,
sí.
Ho dic en termes generals. Eh? Vull dir.
Sí, sí. No obstant, el turisme interior ha pujat una mica. Eh? O sigui, cosa que hi havia pànic abans de que el turisme, que aquest any doncs, el turisme interior doncs, probablement baixaria, no obstant, ha pujat una mica.
Però ha anat per àrees, eh? I això també
sí.
Em sap greu dir-ho.
Sí.
Però el centre ha anat molt avall.
Sí, el centre
Madrid,
ha anat molt avall, sí.
Molt avall, sí. Deu ser, no sé per què, no ho busquem, i tot el que és la Catalunya, Balears, i una mica València, i Andalusia, ha anat amunt, no?
Anem una mica a la clau de totes les qüestions que vostès apuntaven molt bé, que és el tema del crèdit, perquè al cap i a la fi és el que pot ajudar a generar aquesta confiança per part de les empreses per generar ocupació. Com s'hauria de fer? Perquè sembla ser que, com si seguim les declaracions una mica de Draghi, hi haurà el president del Banc Central Europeu, diu que posarà en marxa tots els instruments per tal de garantir aquesta liquiditat. I, per altra banda, la Cambra de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, augura que els bancs donaran crèdit a partir del 2014. No sé, vostès confien en aquest crèdit? Que s'obri aquest crèdit?
Ha d'arribar. D'alguna manera, jo, aquest fluix ha de començar a moure's, digo jo.
Jo tinc que veure-ho per poder dir, perquè en aquests moments portem tant esgotament del crèdit que realment dius, bueno, quasi que és un miracle d'anar a demanar crèdit per fer alguna cosa, no? El problema, com deia el senyor Alegre, és un problema de confiança, no? Llavors, el problema és, primer, que la gent tingui ganes de fer coses, i, en segon lloc, que hi hagi diners per fer aquestes coses. Si no hi ha ganes, ja no vaig ni a buscar diners ni res, no? Les empreses, doncs, vull dir, en aquests moments se troben en una situació de tesoreria molt millor que fa un parell d'anys o així, perquè realment, doncs, bueno, també hem viscut escarmentades. Ara, si vas a demanar un crèdit a un banc, te'l tanca, perquè no hi ha. Llavors, els bancs què fan? Els bancs el que van és agafar el deute de l'Estat i subscriure deute de l'Estat. Què ha passat? Doncs que el deute de l'Estat subscrit per fora ha baixat, És a dir, l'endeutament de l'estat espanyol en relació a la moneda estrangera, o, perdó, a països estrangers, perquè la moneda ja és més complicat, doncs ha baixat un 3% i escaig, mentre que doncs, l'endeutament subscrit pels bancs espanyols doncs, ha pujat. Llavors, què passa? Que, d'una banda, hem de financiar el nostre deute, l'Estat es veu obligat a financiar el nostre deute, i li truca als bancs i els diu, escolteu, i aquí tinc bons, i aquí tinc lletres, i aquí tinc no sé què, i no sé quantos, de tresor. Bueno, llavors, doncs, l'Estat mateix està drenant del sector privat o del sector empresarial, diríem, doncs, un diner que va a resoldre el seu problema de liquidez i d'aixugar el deute. No?
És a dir, bàsicament, que els diners que des d'Europa se'n cedeix amb un interès a través de bancs acaba sanejant l'Estat, però bueno, a causa sanejant els bancs i l'Estat, però en contra de... del nostre futur, perquè una de les primeres partides dels pressupostos a partir d'aquests anys seran els interessos d'aquests... Sí.
Justament. L'Estat s'ha endeutat, l'Estat espanyol s'ha endeutat actualment fins gairebé el bilió d'euros, és a dir, un 1 seguit de 12 zeros. És a dir, i és una mica menys que el producte interior brut. Això representa un cost anyal de gairebé entre 35.000 i 40.000 milions d'euros. Diguem-ne, per comparar-ho, el pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Tot el pressupost de la Generalitat
de Catalunya. Tot el pressupost de la Generalitat de
Catalunya. Només en interessos.
Només en interessos
de l'Estat. No paguem el capital.
No, no. A part d'evolució del capital, diguem-ne, que potser pot tornar-lo en 50 anys. Perquè l'avantatge dels estats és que els crèdits els tenen a molt llarg temps, no? El que passa és que ara estem en una situació gairebé ideal, podríem dir, perquè els tipus d'interès són molt baixos. El tipus d'interès bàsic del Banc Central Europeu és del 0,5 i el que corre l'Euribor inclús a vegades està per sota. El tipus d'inflació, la taxa d'inflació d'Espanya també ha baixat, com a conseqüència, segurament, de la crisi. Els sous i els salaris també han baixat, el que n'hi diuen la devaluació interna que s'ha fet sense tocar la relació entre la pesseta i l'euro, que evidentment ja no es toca perquè no existeix la pesseta, però vull dir, però hi ha hagut una devaluació de costos interna. Estem en una situació ideal que el que falta és generar la confiança, que tinguem confiança en aquests elements que tenim i llavors poder donar el crèdit. Les entitats bancàries donaran el crèdit quan hi hagi, en el meu mode de veure, dues condicions. Una, que l'Estat no els hi demani gairebé que es dediquin als estalvis que tinguin a dedicar-los a sufragar o a renovar deute i a pagar interessos. Segon, quan aquestes entitats vegin que hi ha una certa confiança dels empresaris privats i públics o inclús, per exemple, amb el que fallen els pressupostos de l'any 2014, amb inversions productives, no en fer aves que no s'ompliran gaire, sinó, per exemple, aquí està la gran mancança del corredor mediterrani, que a la llarga ha de ser un element que afavorirà la competitivitat de les mercaderies produïdes des del sud d'Espanya i per tot el litoral i Catalunya. És a dir, mentre no hi hagi una idea clara de que s'han de fer inversions productives i que hem d'aprofitar aquests tres elements que he dit jo, de tipus d'interès baix, taxa d'inflació baixa i costos de salaris relativament baixos, perquè han baixat, no podrem anar més endavant. Només hi ha una pega, que l'euro s'està revaluant respecte al dòlar. I perquè es devalua el dòlar, el qual vol dir
que són més cars.
Que nosaltres som més cars, exacte. El petroli potser ens sortirà una mica més barat, tot i que no es nota
però
les benzineres.
Però com a país per invertir,
les benzineres
són més cars.
Però en canvi no tenim. És l'única pega, però vaja, tampoc aquesta és molt greu, perquè segurament pot ser compensada per la bona evolució dels altres tres factors.
Jo del que ha dit l'amic Arruguer estic d'acord. El que no donaria tanta importància a la quantitat de l'endeutament.
Ja, diu, ja resulta que ja tenim un deute similar al producte interior brut. Jo penso, si el producte interior brut és la riquesa que genera un país, per tant, podríem dir, és el sou del país. Penso, home, però és com una economia familiar, un senyor que tinc un sou d'uns ingressos de 30.000 euros a l'any, que em sembla que, vull dir, és una quantitat que molta gent estarà contenta, doncs, bueno, que tingui un deute, que al banc li degui 30.000 euros, si és que s'ha casat i ha comprat un pis, o si és que s'ha comprat un cotxe i el pagarà en 4 anys. Per tant, el del producte interior brut, el deute, no. El dolent és si estàs endeutat perquè has fet festes i saraus.
D'acord.
Sí, i t'has dedicat concepte, a malgastar.
La causa.
Jo no donaria importància a que tenim un deute similar del PIB. El que sí hem de veure és que generi la confiança perquè qui pugui fer coses les faci. I això depèn d'un govern. Generar confiança o generar desconfiança o generar problemes quan no existeixen, inclús la manera de fer barallar entre els components d'una família a vegades és una manera de distreure del problema real, que és donar confiança, treballar i tirar endavant, i deixem-nos ja de que...
Ara, aquí el que passa amb el tema de l'endeutament és que, esclar, mentre en aquest país i en tots els països acabem l'any amb dèficit, l'endeutament anirà pujant.
Sí, clar.
És a dir, hem d'arribar a dèficit zero i d'aquí per avall, no?
Aquest any... Dèficit zero no faries mai cap obra pública.
No, sí.
Bueno, no, per tant...
Retallant
no,
alguns sectors...
Home, bueno. Aquí estem batallant les retallades i tal, però que evidentment també és que ha baixat la despesa pública, no? Al baixar la despesa pública, doncs llavors, despesa pública amb què? Doncs amb personal, doncs amb serveis, doncs amb obra pública, amb el que sigui. Llavors, si no, anirà pujant, l'endeutament anirà pujant, i això doncs és no parar.
Crònic no pot ser,
exactament. Com en un moment determinat, i vostès recordaran que la inflació era el gran problema, avui dia el gran problema de l'economia d'aquí, d'Europa, és l'endeutament, no?
Sí. Si em deixen, una de les decisions que ha pres el govern per tal de retallar una mica la despesa és la reforma de les pensions. Com veuen aquesta decisió i com s'està plantejant?
Doncs, aviam, si la Seguretat Social no tenim diners, que és el que dèiem, no es paguen quotes, el benestar, l'estat de benestar, se'n veu perjudicat. El tema de les pensions és fàcil tocar-ho, però al seu torn és molt fàcil crear molta indefensió i molta inseguretat. Perquè no oblidem que ja és un sector de població que, o sigui, els joves ho podem tenir malament, mitjana edat també, però sempre penses en un futur, penses podràs fer alguna cosa, aquest crèdit, aquest flux de crèdit algun dia haurà d'existir, però és cert que la gent gran doncs té aquests inconvenients, amb la qual cosa, quan més les retalles, és un drama real i és una situació doncs, que per això als polítics també és cert que els hi costa tant retallar. Segurament es necessita fer una nova previsió, és a dir, el tema de la jubilació llarga, perquè la població és la que és i si doncs, han invertit aquestes piràmides que ens feien de la població activa i tot això doncs, s'ha de tractar. Però està clar que el tema de les pensions és un problema i és un problema greu. Si no hi ha més diners, no sé d'on els traurem, però la gent gran també es trobarà amb un problema. Si els estalvis se'ls mengen i les pensions no te les paguen, el nostre futur no sé on va.
I que tinguin en compte que amb la situació actual i de marginació social que hi ha per part de molta gent, que recordin que amb aquestes pensions molts avis estan ajudant els joves.
Sí.
Que no poden...
Que no poden, però això dic, nosaltres tenim com un futur, però que...
Per tant, passar que les pensions...
Doblement negatiu, no?
Són més baixes que en general en Europa, bastant més baixes, que Itàlia, que França, que Alemanya, etc. O sigui, les pensions aquí són més baixes, ja d'entrada. El problema és que... Jo no crec que estigui malament, això, perquè també hi ha que defensar que les pensions es puguin anar pagant any rere any, no? I això, doncs, encara que s'hagi de posar la mà a la caixa aquest any, Me sembla que eren 11.000 milions, si no recordo malament.
Però si poses mal a la caixa i no hi veus un futur immediat de producció i de creació, dius, quan anem posant tan mal a la caixa, potser la caixa se'n quedarà buida.
Exacte.
Llavors, jo crec que és una mica...
Això que les pensions...
Doncs, és el recurs fàcil.
Que us sembla?
Però això, doncs, per això que les pensions jo crec que no han... Vaja, s'han de separar de l'IPC, no? Perquè l'IPC no pot ser, el diríem, la vara de medir, les pensions de cada any pugen, mira, ja saps que cada any pugen, etc. No? Jo crec que els anys que es van malament, com aquest any, doncs, bueno, poden pujar una miqueta, molt poqueta cosa, però poden pujar una miqueta, i els anys doncs, de més bonança, ja ho dirà el govern de torn, doncs poden pujar inclús per sobre de l'IPC.
Però jo pot crec ser que no arribi aquest moment, perquè, clar,
aquesta bueno, bonança...
Llavors vol dir que no hi ha bonança, llavors clar. Vol dir que plegarem tots, eh?
Clar, que, és que ens trobem en aquest moment, no? Estem mirant a mi, si veiem un brot verd, però aquest brot no l'acabem...
És el recurs fàcil.
Carla, i deu ser el brot, fàcil. No el veiem encara.
A mi m'agradaria dedicar aquests minutets que ens queden abans d'arribar a les 4 i acabar el primer plusvàlua de la temporada fent una mica una perspectiva al món que avui que ens empara amb un parell de temes interessants. Un és els conflictes que està tenint el govern d'Obama als Estats Units per als temes dels pressupostos, un tema que a més doncs ens hi podem sentir identificats sobre no tant la conflictivitat política, que també, sinó sobretot sobre la conflictivitat del deute, és a dir, l'augment del deute necessari, que és una mica la negociació. I l'altre tema que volia saber la seva opinió en breu és el tema de les declaracions del Papa Francesc que venim tenint doncs, des de finals de l'estiu i que posen una mica més el punt de mira en les persones i en la situació actual en la que estem vivint. M'agradaria saber una mica l'opinió de cadascun de vostès.
Senyor Ligram. Sobre el tema d'Estats Units, el senyor Obama quan va començar l'exercici ja sabia que tenia uns diners per gastar i que si resulta que se'ls gastava abans d'hora hauria d'anar a demanar, com qualsevol de nosaltres, quan va curt, amb la persona de confiança, i escolta, me'n deixes una mica per passar el mes, bueno, i llavors aquest que vas a demanar...
La persona de confiança no era de molta confiança.
No, o de confiança, o potser li va dir, escolta, per què te'ls has gastat abans d'hora? Ja en veiem-ho també. Ell sabia que entrava un any amb un pressupost. Home, els pressupostos han de ser serios. I els pressupostos són per complir-los. I aleshores, en tot cas, diu, ara me'l vull gastar en una altra cosa. Home, haver-ho dit. I el comencem. Per tant, i ara sense entrar en si està bé o no, és a dir, tot el que generi conflicte per la societat malament. Per tant, això no ens va bé a ningú, perquè a més quan als Estats Units es constipa, la resta dels mortals passem una pulmonia. Per tant, corre-li ràpid, però que no, però ja sabia que li passaria això. I evidentment, vull dir, amb el canvi, amb el nou Sant Pare, doncs veiem que està fent uns pronunciaments molt forts, doncs mirant d'identificar-se amb els problemes de la gent, no? I llavors mantenint els principis, perquè amb tots els principis, quan és que vostè no parla tal cosa, jo clar, no parlo perquè està clar. En canvi, el que sí parlo és que hem de tenir la mà oberta cap a totes aquelles persones que passen dificultats, perquè em sembla que és un canvi en un moment molt important, en què l'important de la creació, ja que estem parlant d'això, és la persona humana, i per tant mirada que sigui ben atesa.
Senyor Arruga, breu.
Sí, sobre el tema d'Estats Units, subscriu plenament el que ha dit en Lluís Alegre de que el senyor Obama se'ls ha gastat i per tant ha de demanar-ho, per tant ara ha de ser conscient del que ha fet durant un temps. Però vull dir que això a la societat nord-americana com a tal li pot preocupar relativament, perquè si mirem les xifres de l'economia real nord-americana van molt bé. És a dir, la producció industrial a Nord-Amèrica està pujant de l'ordre del 6%. La taxa d'atur està per sota del 6%. Bueno, no massa per sota, però està per sota del 6%. Ja la voldríem aquí, no? La taxa d'inflació també està molt baixa. És a dir, les vendes, pel que tinc, les vendes d'habitatges, per exemple, nous, van pujar un 8% a l'agost. La situació econòmica és bona. No hem de fer un drama del fet de que l'administració nord-americana s'hagi quedat sense diners. Per una altra senzilla raó, perquè el pes de l'administració nord-americana en l'economia del país és inferior al que té aquí a Espanya i a Europa.
Senyora Agonés, senyora Boza.
Bueno, jo, a veure, subscric el que he dit, perquè si no, no hi ha temps, el que he dit sobre els Estats Units, sobre el papa, ja diria que aquest és un papa que té un llenguatge molt popular. Molt popular, parla doncs com un home del carrer i evidentment diu les coses que a nosaltres els periodistes ens agrada perquè parla amb titulars, no? Però no ha dit res que desdigui de tot el que han dit els seus antecessors, o sigui que per tant el que diu les coses d'una altra manera, potser més clares, potser més obertes, sense llenguatge diplomàtic, però no diu res que no hagin dit els seus antecessors.
Aviam, el mateix que els companys, m'has preguntat per dos personatges que m'agraden. Obama m'agrada, m'agrada com ho fa, m'agrada la confiança que transmet. I el papa Francesc potser no ha dit res que els altres no hagin dit, però sí que ha deixat de castigar o sancionar conductes que potser estàs més perquè et diguin que entenen el que està passant que no pas perquè t'estiguin renyant o castigant. Amb la qual cosa aquest papa, doncs, a mi almenys em crea un benestar espiritual, si més no.
Doncs amb aquest benestar espiritual de l'Anna Boza i de tots els nostres tertulians d'avui, el senyor Salvador Agonés, senyor Eduard Arruga, senyor Lluís Alegre, també a l'entrevista, ens acomiadem de tots vostès fins la setmana vinent, com ja saben, a partir d'ara el Plusvàlua de 3 a 4 de la tarda en directe. Agraïm la col·laboració del Jordi Carretero, a l'equip tècnic, com cada any, i a la Maria Sierra, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar, com ja els hi diem, la setmana vinent de 3 a 4 de la tarda, aquí, a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.